1, 7 i acció.
Molt bona nit, donar-vos la benvinguda a una nova edició de Punt 7 i Acció. Per cert, salutacions de qui us parla, Gemma Grau. És el moment del setè art de repassar la cartellera cinematogràfica d'aquesta setmana. Som-hi! Comencem, tal com ja és habitual, amb la proposta de demà divendres, a 8:45 de la nit i per 4,5 €, el versió original de l'Altrium. Demà podrem veure Night Train to Lisbon, pel·lícula estrenada al nostre país amb el títol de Tren de Noche a Lisboa, producció d'Alemanya, Suïssa i Portugal, i protagonitzada per Jeremy Irons, Melanie Laurent, Jack Huston o Charlotte Rampling, entre d'altres. Adaptació de la novel·la escrita pel suís Peter Vieri, més conegut literàriament parlant com a Pascal Mercier, que ens du a la gran pantalla misteri, drama i tocs de romanticisme. Centrem-nos ara en l'argument. En Raimon és un professor de llatí que un dia troba una noia portuguesa que està a punt de llançar-se al buit des d'un pont a la ciutat de Berna. Sense pensar-s'ho dues vegades, intervé i la salva d'una mort segura. Hi parla, se l'endú, però al cap de res la noia desapareix de la seva vista, deixant, això sí, un impermeable, un llibre d'un autor portuguès i un bitllet de tren per aquella mateixa nit amb destinació a Lisboa. En Raimon decideix deixar-ho tot i, aprofitant el bitllet, agafa el tren per intentar esbrinar més coses de l'autor del llibre que té a les mans. Un escriptor que planteja en la seva obra tot un seguit de qüestions que, casualment, són les mateixes que atormenten el nostre protagonista des de fa anys. Recordem que aquesta pel·lícula és en versió original, que podem anar a veure demà divendres al vespre a l'Altrium. Ara, però, i per anar fent boca, escoltarem el tràiler en versió doblada a l'espanyol.
Usted no duerme bien.
¿Cómo lo sabe?
Los ojos lo revelan todo. Así que conocí a una mujer con un abrigo rojo... ¿Qué desapareció?
¿Conoce este libro?
Ayer se lo vendí a alguien.
¿Y lo ha dejado todo?
Unos billetes de tren.
¿A dónde?
A Lisboa. El tren sale en 15 minutos.
Me encantaría ser capaz de dejarlo todo. ¿Lo hace frecuentemente?
No, nunca había hecho nada parecido.
¿Habla como si lo hubiera escrito usted?
Ya me hubiera gustado. Amadeu de Prado habla de todo lo que me ha atormentado siempre.
¿Pero quién querría ser realmente inmortal? Únicamente gracias a la muerte el tiempo es algo vivo.
Busco a Amadeu de Prado.
¿Busca a mi hermano?
¿Le importa si le pregunto cómo murió?
Sí que me importa.
¿Usted enterró a Amadeu?
Preferiría que me recordasen como el hombre que le instruyó.
A un tío mío le he hablado de usted y del libro.
Me ha dicho que usted y Amadeu estaban en la resistencia.
¿Qué diría si la primera misión fuera matar a tu padre?
Su vida, su mundo, era tan extraordinario que a su lado el mío es insignificante. Quiero saber qué pasó.
Dame tu arma.
No saben lo que se está metiendo.
¿Por qué no se queda?
Ens quedem ara sí amb les estrenes d'aquesta setmana. Comencem el nostre repàs amb La professora de història. Marxem cap a França de la mà d'aquesta comèdia dramàtica que gira entorn a una professora i els seus alumnes. L'Anne és una professora d'història d'institut que un any més s'ha d'enfrontar a uns alumnes desmotivats i desil·lusionats pel sistema escolar. Una classe difícil. Ella, frustrada per aquests fets, als que cal sumar-hi materialisme i falta d'ambició per part dels nois i noies, decideix fer un pas endavant i apuntar-los al concurs nacional de la resistència i deportació, el significat de ser adolescent en un camp de concentració nazi. L'An utilitzarà tota la seva energia i creativitat per tal de motivar els seus alumnes. I a mida que va arribant la data límit del concurs, veurà com els joves comencen a obrir-se, a creure en si mateixos, a recuperar la confiança en ells i les seves capacitats. I ella, per la seva banda, recuperarà l'amor per la seva professió.
Clase está revolucionada. Hay que tramitar urgentemente 3 expedientes disciplinarios.
Paso de sus reglas.
¡Déjame en paz ya! ¡No me dejes!
¡He dicho que basta!
He pensado en un proyecto que podríamos hacer todos juntos. Los niños víctimas de los campos de concentración nazi.
Parece algo para empollones.
¿Por qué nos hace esto? ¿Sabe que la vamos a cagar? ¿Es para avergonzarnos o qué?
¿Le parece razonable presentar a un concurso a su clase de segundo? Creo que es una pérdida de tiempo. Tiempo que podría dedicar a otros alumnos que lo merecen más.
Y el nuestro es mucho mejor.
¡Callaos! No sois capaces de hablaros ni de escucharos. No hace falta que habléis como alumnos. Tenéis que hablar, cada cual con sus diferencias y con sinceridad. Y estoy segura que podéis hacerlo.
Nos parece que a través de los libros, las pelis y los documentos es como si conociéramos a gente de verdad.
Mad Max, Fúria en la carretera. El retorn d'un clàssic de la gran pantalla, la quarta entrega d'una saga que va començar ara ja fa 26 anys i la primera d'una nova trilogia en format 3D, acció i aventures de producció australiana protagonitzada per Tom Hardy, Nicholas Hoult i Charlize Theron, entre d'altres. Fixem-nos ara en l'argument. La llei i la societat ja no existeixen en aquest món. Paratges desèrtics, sang, foc i mort formen part del dia a dia. Tot i això, hi ha dos rebels que són capaços de restablir l'ordre perdut. Per un costat, en Mad Max, que anhela trobar la seva pròpia pau, creient que la millor forma de fer-ho és anar sol per la vida. I per l'altra banda, l'emperadriu Furiosa, una dona misteriosa que tracta de sobreviure en un perillós viatge cap a la seva llar. Aquests dos personatges es veuran empesos a fer un camí junts, escapant-se d'una ciutadella tiranitzada per l'Immortan Joe, el senyor de la guerra, un home que mobilitzarà a tots els seus efectius per tal de perseguir implacablement a tots els rebels.
Mi mundo es fuego y sangre.
Para todo hace falta combustible.
Matamos por gasolina.
El mundo se está quedando sin agua.
Agua, agua. La guerra por el agua. La guerra por el agua.
Ahí vienen otra vez. Todo el mundo ha perdido la cabeza. Tú no eres el único, Max.
Aquí todo duele. ¿Quieres salir de esta? Pues haz lo que te diga. Coge lo que puedas y huye. ¿Cómo te llamas?
La deuda, Oliver Steele. Coproducció entre els Estats Units, Perú i Espanya, que barreja thriller, drama i misteri, amb Stephen Dorff, Alberto Amman, Elsa Olivero i Carlos Bardem en el seu repartiment. Film independent ambientat al Perú, que té com a temes principals la pobresa, els valors, la manca d'escrúpols, tot a través de les vides encreuades de 3 persones de 3 classes socials diferents, que es veuran obligades a comprometre's per tal d'aconseguir el que volen a la vida. Coneixem primerament a l'Oliver Campbell, un home de negocis nord-americà i molt ambiciós que, al costat del seu amic peruà, Ricardo Cisneros, pretén tancar el tracte més important de la seva vida. Els dos intentaran explotar un deute molt antic i oblidat que el govern llatinoamericà va contraure amb els seus ciutadans. Dures negociacions i la consciència que comença a pesar fins al punt de plantejar-se fins a on estarien disposats a arribar per tal de tancar un tracte.
¿Por qué el precio es tan bajo, señor Campbell? Yo me crié en esa tierra.
Tenemos más del 25% de la deuda agraria de Perú.
Es impresionante. ¿Qué es lo que pensaban? ¿Que Union Global no continuaría adquiriendo bonos? Como ministro de Finanzas, cometería un grave error si no tiene a punto lo que nos debe el miércoles a última hora.
Clínicas y hospitales. ¿Es de dónde saldrá su dinero?
¿Y cuánto dolor tiene que aguantar una persona para que su condición sea considerada necesaria, doctor?
Simplemente no tengo los medios para ayudar a su madre en estos momentos, María.
Quiero que planifiques la salida inmediata de Perú.
¿Qué me estás diciendo? No he pasado los dos últimos años trabajando día y noche para no ganar, Nathan. Y ahora íbamos a por Carabedo.
Para que mi proyecto tenga éxito, es cierto que necesito su tierra. Pero también los necesito a ustedes.
¿Por qué aquí, señor Carabedo?
Porque ustedes tienen una cosa que escasea, señor Gamarra.
Yo nunca voy a vender.
Necesito el dinero y no puedo esperar.
Merezco cerrar este trato.
No más de una semana.
Quiere los bonos de mi padre. Quiero esas tierras.
¿Cómo se llama el que se le resiste?
Lo que pasa es que tiene razón. Por culpa de esto, la gente va a sufrir.
Cualquier deuda se debe pagar.
¡Bien! ¡Adelante, pues! ¡Lo acabaré yo solo!
Lo más importante ahora es llevar a tu hijo a un centro médico en Lima.
¿A cambio de qué?
Sicarios, la noche y el silencio. Thriller de producció espanyola que es va rodar únicament de nit per tal de fer-lo més impactant, introduint-nos més fàcilment en una espiral de violència, corrupció i mentides. El protagonista de la història és un assassí a sou, un sicari, un home acostumat a matar per diners. És la seva professió i la té totalment assimilada. Ell simplement segueix instruccions tal com ho faria qualsevol treballador de qualsevol àmbit. Un dia rep un nou encàrrec, matar una dona. Aparentment una feina més, però quan està a punt d'executar-la, es tira enrere. No ho fa. Només al final sabrem el perquè de la seva decisió. El tema és que qui no compleix el contracte està mort. Per aquest motiu, inicia una cursa contra rellotge per assassinar les persones que l'han contractat, eliminant també a gent que, malauradament, són testimonis casuals dels seus actes.
Cada any desaparecen sin dejar rastro unas 1,000 personas en este país. Yo soy el causante de unas cuantas.
¿Por qué haces todo esto?
Por dinero.
Matar lo puede hacer cualquiera. Lo difícil es convertirse en un asesino.
¿Quién es el afortunado esta vez?
Una mujer. Ah, quieren que parezca un robo, así que llévate todo lo que puedas. Hazlo como más te guste.
Este trabajo solo tiene una regla. Si no haces el encargo, estás muerto. Hora de currar.
Double or nothing. Ready to roll. Double or nothing. Baby, let's go. I'm laying it on the line and I'm playing to win. Hoping I don't take it on the chin.
Solo tienes una opción. Sé más rápido que ellos. Soy la noche que enmascara tu conciencia. Soy el silencio que sale de tus labios. Sé siempre el más listo. Solo los listos sobreviven. Los tontos mueren antes.
Show me what you got, baby.
Pero dijiste que no me matarías.
Mentí.
Una nueva amiga, Marxem cap a França de la mà d'aquest drama, adaptació lliure d'un relat de Ruth Rendell, Su nueva amiga, pel·lícula guanyadora del guardó Sebastián al darrer Festival de Cinema de Sant Sebastià, un premi que s'entrega al film que millor reflecteix els valors i la realitat de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals. Aquesta és la història de dues dones amigues des de la infantesa. Les dues es casen i una d'elles té un bebè. Al cap de poc temps, la mare de l'infant emmalalteix greument i, abans de morir, li demana a la seva amiga que cuidi del seu fill i marit quan ella ja no hi sigui. Quan la dona finalment mor, l'amiga està decidida a complir la seva promesa i decideix anar a veure el pare i el bebè. A l'arribar, però, tindrà una enorme sorpresa que, evidentment, no s'espera.
Laura era mi mejor amiga. Estaré aquí toda mi vida para velar por tu hija Lucy y por su padre David.
Por cierto, he llamado a David.
¿A David?
Como no le llamabas, le he llamado. ¿Te pones un vestido?
¿No te gusta?
Sí, pero hacía mucho tiempo.
Salimos y me arreglo.
Me vendrá bien tener tiempo para mí.
Es guapa, ¿no?
Lleva un vestido muy bonito, la verdad.
¿Qué te ocurre?
¿Te has pasado con lo de la camarera? Ha perdido a su mujer y la animas a ligar con él.
De todos modos, he visto que no le interesaba.
Me encanta tu carmín. Te queda muy bien. ¿Pero qué te pasa?
¿Por qué me llamas?
Necesito volver a verte.
¿Te acuestas con David? ¿Es eso?
¿Pero qué estás diciendo? Buenos días, señora. Yo...
No digas nada a nadie. Que quede entre nosotros.
No sé.
¿Has conocido a alguien?
Una mujer. Muy dulce. Me comprende. Sin juzgarme.
Estás enfermo, David.
No puedo dejar ese lado de mi vida. Lo llevo dentro.
Esto no puede durar, David. Es una locura.
Lo sé.
Eres un pervertido. Hay que dejarlo.
Cautivos. Hora de marxar cap al Canadà de la mà d'aquest thriller centrat en un segrest. En Matthew és un home a qui li van segrestar la filla fa 8 anys. Després de tot aquest temps d'angoixa, s'hi ha en ocasions el principal sospitós, però també anys plens d'esperances de retrobar la seva nena, troba unes pistes, uns indicis pertorbadors i desconcertants que li fan pensar que la ara joveneta de 17 anys continua viva. Amb l'ajut de dos agents, el pare desesperat iniciarà un periple contrarrellotge per trobar la noia, descobrint tanmateix el misteri de la seva desaparició abans que sigui massa tard.
No sé qué vais a hacer con la cena.
Voy a comprar un pastel.
¿Solo vais a cenar un pastel?
Vamos a cenar macarrones. Tenemos restos, los pondremos encima del pastel.
Será una cena alucinante.
No tenían helado de chocolate, así que... ¿Cas?
¿Cas? ¿Cas? ¡Cas!
Pero usted afirma que no vio nada sospechoso cuando volvió a mirar hacia el coche.
Se han llevado a mi hija. Necesito saber qué están haciendo para ayudarme.
Tino.
¿Qué has hecho? ¡Has perdido a nuestra niña! No.
Que es culpa suya. Todo esto es culpa suya.
Son incapaces de hacer su trabajo. Solo ponen a mi mujer en mi contra. Si cree que he sido yo, no se corte. Venga y arrésteme.
¿Recuerdas el cepillo que adoraba que le regaló mi madre?
Sí.
Acabo de encontrar uno.
Vale, ¿qué está pasando? ¿Ideas?
Hay un secuestrador y un observador.
¿Es posible que alguien me esté observando?
¿Quién te observa? ¿Han visto a esta niña? Esas personas tienen a mi hija. está viva.
No todo es vigília. Documental i drama a parts iguals, però també una història d'amor. És el que veurem a la gran pantalla en aquesta coproducció entre Colòmbia i Espanya i protagonitzada per Antonio Paracuello i Felisa Lou. L'Antonio i la Felisa porten més de 60 anys junts i cada vegada els és més complicat cuidar-se l'un a l'altre. Ara que la bellesa és un problema, degut sobretot al seu fràgil estat de salut, apareix a l'horitzó comú l'amenaça d'una residència de la tercera edat que arribaria a pertorbar les seves tranquil·les vides. A No todo es vigília hi veurem l'amor al darrer tram de la vida, les nits de desvetllaments per por a la soledat, la mort i la separació definitiva de l'ésser estimat, i també el temor a deixar la seva vida en mans d'un desconegut, perdent així la seva independència.
Nosotros nos casemos a dormir juntos, no separarnos. A ver si vienes a arreglar la calefacción, que hace mucho frío. Tenemos mucho frío. Yo estoy ronca ya de tanto frío que hace.
¡Antonio! ¿A dónde estás?
36.3. No tienes fiebre.
Pues me hace mucho mal la cabeza. Mucho.
Qué guapo eras.
¿Y tú más que ahora?
Eres muy guapo, Felisa. Yo también.
Ya sabes que me decían que era de las más guapas del pueblo. Era guapa. Nico, que era muy delgada. Era delgadica.
De Echevarría a Echevarría. Darrera estrena de la setmana, un documental basc que, a partir exclusivament de la gent que viu o és natural de la localitat d'Oiartzun, a Guipúscoa, tractarà de retratar la importància que ha tingut la violència dins el món de l'esquerra a Bertzale. Les cròniques d'un poble que ha conviscut amb la violència, des de la dreta a la policial, passant per la política, la del poble, la de l'Estat, la psicològica, la física... Malauradament, d'aquesta pel·lícula no us en podem oferir el tràiler promocional, ja que únicament hi ha disponible la versió original subtitulada. Tot i això, calia esmentar-la com a part important del punt 7 i acció d'aquesta nit. I ara sí que sí, acabem edició de Punt 7 i Acció. Sempre tot un plaer haver-vos acompanyat en aquesta nit de dijous. Salutacions de qui us ha parlat, Gemma Grau. Bona nit i bon cinema. A reveure.